m'has d'escriure per aquí a veure que se diu l'emissora, quin número és, però... Vos va, escolta.
Xiu, xiu. El programa que t'acompanya quan tornes del Capfico, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
Com anam?
Molt bé, Nora Oliver.
Bon vespre.
Com?
Bon vespre.
Què ha estat?
Que l'aire d'Ivetres està massa fort.
És a dir, es culpa d'Ivetres que tinguis aquesta veu.
Sí, Ivetres té l'aire condicionat massa fort i m'he posat malalta.
Bé, malalta, però estàs bé, no?
Sí, estic bé, però tens la veu una mica regular.
Però estàs bé.
Estic beníssim.
Bé. Això és important. Però, bueno, vos hem de donar una notícia molt important. Eh?
Quina notícia?
I és que xiu-xiu ha entrevistat ni més ni manco que Javier Bardem.
Però, men, com és això? Que dius? O sigui, qualcú de nosaltres ha entrevistat en Javier
Bardem? No, xiu-xiu, nosaltres, tots tres.
Jo no l'he vist.
Sí, l'hem entrevistat.
Xavi.
Bé, a tot això, divendres vàrem entrevistar això sí, a Maria Pons, això ho recordeu, no?
Sí.
Per saber què faria aquest cap de setmana. I mos va contar que faria de reportera per a IB3 Televisió a la catifa blava de la gala de clausura de l'Atlàntida, Mallorca Filmfest. Sí. Fins aquí, entesos.
Recordam,
fins aquí, recordam.
Exacte, fantàstic. Bueno, mos va confessar que el seu repte principal era entrevistar Javier Bardem, que ja havia dit que no faria declaracions. I, bueno, en directe fèrem una pluja d'idees de possibles preguntes que ja hem de dir, mos avançant, que no va sortir i gaire bé.
Vull veure com... Quina pregunta li faries?
Jo no ho sé.
Anem a començar per aquí.
Clar, molt... Javier Bardem. Te va agradar el Mundial?
Vaya pregunta. No. Jo, heterobàsica, no.
No ho sé, que fa Mallorca quan ve Mallorca.
Però no sabem si ve tant a Mallorca, clar. És que aquí...
Ha vengut qualque vegada, però tu ets la primera.
Tu què li demanaries?
No ho sé.
Però no, no, no ha fet cap pel·lícula ara.
Clar, s'han querido.
Jo li demanaria que tal la pel·lícula o coses així, però a més, si ha vengut a un festival de cinema, no li demanaràs.
És que no haurà xerrat molt d'això, també.
Ja li ha demanat tothom, és la Ràdio Pública de Balears.
Com a intentar demanar algo original, que deu estar fins als nassos.
Intenta que xerrin en mallorquí.
És a dir, que Ana Maria Pons mos va tirar en directe la proposta d'entrevista que li vàrem plantejar.
Exactament. És a dir, mos va tirar en terra tot
sí,
això.
Sí, sí, mos va humillar completament.
Bàsicament, amb altres paraules, però sí.
Vam proposar tres preguntes.
Em fas passar pena, no?
La primera, què tal el Mundial?
Te va agradar el Mundial?
Vaya pregunta,
no, no. Jo, heterobàsica, no.
Bueno, heterobàsic, però bueno, com és natural, aquesta pregunta no li va agradar gaire a Ana Maria, però no. Què va passar?
Especial. Maria, aquí estàs.
En el Mundial.
Bien, muy bien. Sí, hemos ganado.
És broma.
Exactament.
Has posat d'aquí, eh?
Exactament. Això mateix li va demanar en Javier Bardem.
Bé.
Però hi ha més preguntes, encara.
Hi ha més preguntes. La segona proposta de pregunta era a mem què fa, què li agrada fer a en Javier Bardem quan és a Mallorca.
No ho sé, que fa Mallorca quan ve Mallorca.
Però no sabem si ve tant a Mallorca.
Exactament. I aquesta xino-xano no li va desagradar a Ana Maria, però...
¿Qué tal en Mallorca, primera vez?
Sí, no, he venido aquí varias veces a ver un gran amigo mío que vive aquí. Pero es la primera vez que vengo al Festival de Atlántida.
Exactament. Comença a entendre això de que l'hem entrevistat nosaltres, no? Ho comença a entendre perquè se preguntes.
I en tercer lloc, per què fa la pel·lícula?
Clar,
jo li
demanaria
que tal
la pel·lícula o
coses
així.
Una pregunta molt assenyalada que, naturalment, a Maria Pons li va fer en Barrem.
Y Sorogoyen y Victoria Luengo nos han dicho que era un sueño tenerte en la película. ¿Cómo lo has vivido tú?
Pues he estado con el equipo de Sorogoyen y con Victoria haciendo una película, me parece que muy... Bueno, muy personal. No personal en el sentido de que contemos algo que nos... que tenga que ver con nosotros, sino íntima.
Exactament. Per tant, Creus que podem arribar a dir, ens podem penjar la medalla, que xiu-xiu, de qualque manera, el Manco Indirecte ha entrevistat Javier Bardem?
Totalment.
Jo crec que xiu-xiu, i de cop, a més, hem de fer com a promoció d'això.
Sí.
Vull dir, xiu-xiu entrevista en Javier Bardem, vol posar Instagram i tot. I els adults que li diu TV3 Televisió. Bé, jo crec que un aplaudiment per nosaltres.
Home, sens dubte. Molt bé, exactament. Me l'aplaudim en altres mateixes per una cosa que no hem fet, però bueno, el que sí és clar és que avui tenim a Marga Cifra, el control tècnic.
Xiu-xiuers, xiu-xiuel·los, vos dec un agraïment i unes disculpes. Un agraïment per na Nora, que va fer aquesta manifestació i projecció que entrevistarien en Javier Bardem, perquè així va ser. I unes disculpes a en Xavi Oliver, perquè vaig emplear la seva broma heterobàsica i va servir moltíssim per rompre el gel. Per tant, gràcies per l'ajuda.
Molt bé, insistes, Nora, estàs bé, eh?
Estic beníssim, sé que se me nota
no,
una
bé.
Mica
no t'ho tornem a demanar.
Que no, estic, vos ho juro que
bé.
Estic perfecta.
Podem continuar.
Molt bé, podem continuar, exactament. A vosaltres vos agraden les habaneres?
A mi m'encanten les habaneres.
Sí?
Jo disfrut molt quan són les festes de Sant Jaume, l'Estanyol, i ves grup de habaneres, m'agrada molt.
Bé, jo que nostre no s'han escoltat tant, però és vera que si hi ha un grup de habaneres, jo el gaudes... Oh, clar que sí.
I d'ara vos en contarem una, de veneres.
El que no te vol l'amor, ben mirat que n'és d'hermós, ja fa temps que està callat, ja fa temps que mira el mar.
Aquí sap que ha arribat l'estiu, perquè ho diu el calendari, però a molts municipis costaners, sobretot costaners de les Balears, l'estiu comença de veres quan comencen a sonar les primeres veneres, per exemple, aquest canó de Palamós. Avui tenim amb nosaltres els representants d'un grup que l'any passat va fer ni més ni manco que 30 anys, 3 dècades. Són els Arpellots, Habaneres Band, i són Antoni Ramis i Sebastià Ramis. Com esteu? Benvinguts a Xiu Xiu.
Hola, bones tardes.
Bones tardes, molt bé.
Gràcies.
Va bé, això. S'estiu com... com el duis?
S'estiu el duis bé. Tenim bastant de concerts. També, com els veus, ja som un poc majors, tampoc et dic així...
Bueno.
Però, en fi, anant bé, passant gust i, com sempre, molt bé.
31 anys, es diu ràpid.
Sí. Té moltes coses i moltes anècdotes tenim per comptar i que m'ho han passat, sí.
El grup Arpellots Habaneres Band és un grup creat l'any 1996 a Mallorca. La seva composició és guitarra, percussió, baix, teclat i acordió. Està format per 8 membres, interpreta habaneres en castellà i català de totes les èpoques, juntament amb composicions pròpies. Ha publicat 5 CDs, el darrer, Imatges de Calapí.
Quant de concerts diríeu que heu fet en aquests 30 anys?
Pues... compta mal de menys una mitja d'uns 15 concerts. Hi ha hagut any que n'hem fet més. Cada any, pues, 15, 30, pues, uns 500, 600 concerts.
N'hi ha.
No us heu agafat qualque estiu sabàtic? Que diu, mira, aquest estiu...
Bueno,
va de... demanar escoltant, a veure, no?
Bueno, com a sabàtic, no. Hi va haver l'any punyetero de Covid, que això sí, mos va aturar, però va de més, no?
La Habanera, bueno, és un gènere musical que gairebé tothom deu saber per on va, però aquesta història de la Habanera és molt interessant. Us la podeu explicar?
Sí, sí, sí. Història de la Habanera era quan va començar, quan els catalans i d'Espanya se n'anaven cap a Cuba. I eren cançons d'amor i desamor. Quan arribaven allà, trobaven l'amor, la querida, cantaven cançons a la que havien deixat de... en el port d'Espanya, i quan tornaven era al revés. Cantaven a les cubanes que havien deixat per allà, antillanes, tot això, i els cantaven aquí. Habaneres per tot Espanya en canten. Per tot.
De fet, ve de l'Havana, imagino.
Sí, de l'Havana, però jo he xerrat amb cubans i dic, hi ha habanerat-me perquè por... no sabemos què són. Una habanera és una mujer que hi ha l'Havana.
Clar.
clar, clar.
Però cançons habaneres no, no canten per allà, no canten.
És una cançó que deu néixer de sa mescla una mica, d'elements d'aquí, d'elements d'allà...
Sí, no res més.
Clar, i vosaltres decidiu fer gerpellots, habaneres band, aquest grup d'habaneres, perquè un grup d'habaneres i no un grup de rock and roll, per exemple, Sebastià?
Pues mira, el grup gerpellots d'habaneres van surt d'una coral que hi havia a Sant Jordi, no tots som de Sant Jordi, va sortir de la coral, pues, mes d'agost les festes eren molt magres, hi havia molt poca cosa, i se mos va ocorrir fer una trobada de habaneres en grup, que varen venir en aquell moment grup de pescadors de Perquè Barretjada, si no vaig malament.
Sí.
I a partir d'aquí, pues, ja fa 31 anys, pues, anant fent una trobada de habaneres cada any, i llavors d'aquí ja va sortir el grup, ja mos varen començar a cridar a qualque lloc per anar a cantar com a grup per pallots, i en fi, i d'aquí ja pues, han continuat.
Clar, però també, arpallots, sou arpallots, habaneres, band. Habaneres i band, ho tenim controlat, però arpallot, què és?
Bueno, arpallot te contarem pas d'història. El que passa, si ara no mirau habaneres, mirau qualque d'això d'habaneres, tot tenen nom de mamà. Tots, tots els grups d'habaneres, o la barca trencada, o el pei frit, o... Nosaltres, a Sant Jordi, de terra endins. En fi, no tenim de mà a prop. L'aeroport sí que ho tenim molt a prop, però l'esport no. Per voltant, vàrem pensar una cosa que se me'l va ocorrir el pallot, que, a més, el pallot és una eina d'escamp, però també és una eina d'escamp, va ser fer molt un poc, una gent del pallot, en fi... en fi, un arpallot és un arpallot i ja tothom sap que és en Mallorca, tothom sap que és un arpallot.
És un derguerbat, sí? Un estorbat. Una cosa que és, també és un au rapinyaire, també, però vamos, se va parlar arpallots per la reina de la terra, no perquè fos amb estorbat.
Clar, és que sé, el que ve molt dona dues excepcions, una persona d'aspecte i obra i obra groller, sense fer un animirament, i després la reina semblant un càvec.
Exactament. Això, exactament, la descripció dels arpallots.
No, molt bé, clar, abans em dic que éreu 8, ara, si no vaig malament, sou 7.
Sí, ara actualment són 7, sí.
I, clar, durant 3 dècades, com ho feis per posar-vos d'acord durant tant d'anys?
Pues, mira, no han tingut mai cap... tot sensuam entre tots, és a dir, procurant que tot sigui surti de tots. Sempre hi ha qualcú que d'un pot ser bo cantant, en qualque cosa, un va del tema, per exemple, del tema de música i tot això, pues, se'n cuida en Pere Garcies, que és qui també molt ha fet qualque cançó que de ses que canten nosaltres, qualque manera, feta seva. Llavors tenim en Toni, que se'n cuida un poc de tot el que són relacions públiques, un poc així. Tenim un cuiner, que no hi ha cap ensai, no hi ha cap ensai que no fegem, d'això.
Aquí va donar vius.
O sigui, anar un càtering.
No, càtering, perquè el feina altres tot.
Per això, però tenim un càtering personal.
Hem de partir que són 8 espallats i n'hi ha 3 de muts. Xerren. Però són els que fan, que cremen el rom. Els que el dia de s'assaig fan el sopar. I els que... No, aquests són... Quan venen, quan arriben a s'assaig, mos alegrem.
Clar.
Perquè és el que hem de fer.
Clar que sí.
Sí.
I 30 anys de grup, 30 anys d'arpallots. Clar, també han passat 30 anys, no? Vull dir, com han canviat les habaneres des del 96?
No, de canvi, no.
Han canviat.
Seguint cantant, les primeres, normalment començàvem els concerts amb encisadora, que és la primera que vàrem aprendre. I qualque vegada han dit, no han començat amb habaneres, ja no anirà més concert. Però vamos, amb les habaneres no, han seguit igual, però nosaltres no. No han fet. El que clar, antes cantàvem habaneres fetes ja de grup, allò, que el Morató de Catalunya, que mos enviaven partitures, mos enviaven cançons, i ara moltes ja són d'en Pere Garcies, moltes. Hi ha 7 o 8 que cantem que són fetes d'en Pere, música i lletres d'en Pere Garcies.
I d'ara mos deu que començàveu tots els concerts amb aquesta encisadora, pot sembla bé si ens sentim un tall?
Sí, que val dir.
El teu és Joan i no t'encisadora en la claror més gran del meu jardí quan ja no sigui més que un vell cansat de veure clar les coses del meu món, de no saber on va tanta esperança. Dolçament guardaré el teu record.
Amem, aquí 30 anys també, m'ho de dir, Sebastià i Toni, teniu moltes anècdotes. Us és cert o no?
Sí, tenim.
Se poden contar o no?
M'ho han passat, sí, qualcuna sí, qualcuna no, però en fi...
No. Mira, si és que no se poden contar, són ses que volen.
Sos que jo volen.
Ses que pugueu voltar.
Que són ses males.
Mira, m'ho puc contar una... que va ser d'una que començàrem a cantar, a dir que partiren totes sols, hi havia Arbava de Sant Llorenç, Puigros, com hi és,
Mateu
Puigros, que no sé per què creia molt en nosaltres. Nosaltres no ho teníem tan clar, però ell sí que ho tenia molt clar. I m'ho va convidar a la primera fira nocturna de Sant Llorenç. Mm-hmm. I havia, nosaltres havíem de cantar després del grup UC, no sé si ja ho sap,
sí,
un grup per
Vicent, sí,
molt famós, que era de Xona. Bueno, nosaltres, en aquell moment, hi havia una guitarreta i els altres que cantàvem, un poc assustats, pujàvem allà dalt, mos posàvem un altre veu, crec que no hi havien cantat mai, en micro, ni res, no hi havien cantat mai, això que t'acabem fa 31 anys. I res, un moment donat, el tècnic de so va mollar una frustomia que no diré, perquè era molt grossa, i mos va aturar el micro. Vam dir, si vol cantar. I vàrem anar baix a la guitarreta i encara la gent me'n va fer un pot de
cas. Els
va ser greu. I al final encara vàrem seguir cantant. No tant això d'una...
Va que va bé, perquè me'n van parlar amb un rodo i al mig la grisonera de rom.
Sí.
I el primer dia ja van cremar rom. I anaven cremant rom i anaven veient nosaltres i els tots al voltant. Sí. I va que va amb una bauxa allà de rom. Total.
Sí, va que va molt bé això.
Però...
això de rom cremat i les habaneres i el món mariner, d'on surt exactament això de rom? Imagina també que haurà donat moltes alegries.
Sí. El rom... hi ha un parell de cançons que canten de rom, de quan anaven a les Antilles per allà, que duen rom i bevien rom. I no sé com va sortir que les habaneres canten rom. I jo va ser... amb un... com... vaig conèixer el que he fet d'or, senyor de l'Insa, de Rom, que ballet.
Mama sona.
I va dir, diu, juntava amb habanera, diu, si és habanera, si no hi ha rom, això és primer any, si no hi ha rom, no són habaneres. Diu, vine que nostre, si aquí hi ha rom. I fa 31 anys que Roma me sona,
mos patrocina.
Mos patrocines, que ballet. O sigui... n'hem cremat més de 4.000 litres. No te penses que jo... ara no m'encorda exacte, això, però 4.000 no sé quants. Són molt.
No se'n pot.
No se'n pot.
No se'n pot. No se'n pot. Aquest estiu vos podran sentir?
Sí, ara... dissabte anem a Capellans, que vull dir, van ara, perquè ens hagués entrat els Capellans. Llavors, dia 15, fem la trobada, dia 15 d'agost, fem la trobada de maneres d'aquest any, a Sant Jordi, que passem, us convido a tots, qui vulgueu venir, doncs pues, sou convidats a venir. Hi haurà, bueno, una bota que ara cantarà a qualque manera, que és una Elisabet Grau, que cantarà amb nosaltres, i vull llevar nosaltres, i hi haurà torrada de sardina, rom cremat i tot, una nit de paneres a tope.
Exactament. Això és una bona convidada. Toni Ramis, Sebastià Ramis, del Pallots, Habaneres Band. Ens ha encantat tenir-vos aquí avui, i ara vos acomiadarem amb aquesta cançó, que són Imatges de Calapí, que dona nom en aquest darrer CD, Imatges de Calapí. Moltíssimes gràcies per venir.
Molt bé, moltes gràcies.
Amb aquesta van guanyar...
el primer premi de Sant Pau de Mà.
Idò. Que no és poc.
Sí, fa 3 anys, sí.
I de res, Sebastià i Toni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Les que encara és de nit, la blanca barca hi reposa, l'alba ens obri el paradís, la mà que tan sol no fa surt el sol fa un vell bany de color. surt el sol fa un bell ball de colors. Es pau, es bellesa, es torrent i mar, es platja d'anar a treballar. Cal de pit,
Xiu, xiu.
Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar. Que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar.
La situació, el baby boom, Marí.
És impressionant. És que encara no ho crec, no tenc paraules.
L'associació Torciops ha detectat 48 catxalots al nord de Menorca, 9 dels quals són cries.
La troballa s'ha produït durant la campanya científica Movimami, realitzada el juliol. En dues setmanes, els investigadors han recorregut 1.100 milles nàutiques i han registrat 11 albiraments. També han fotografiat i han registrat els animals per estudiar-ne l'estat i el comportament.
I el més important...
Els resultats confirmen que aquesta zona és essencial per a la cria de catxalot.
Per això, Torciops demana que les aigües del nord de Menorca siguin declarades àrea marítima protegida.
És impressionant. És que encara no ho crec, no tenc paraules.
Si quieres un paraíso, esto es lo más parecido que vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero no pueda comprar, y si quieres ver a Mezcalina nadar, no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar.
IB3 Radio es cultura.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
Hola, jo sa cançó que me recorda si estiu és Si vens, de Ja t'ho diré. Bàsicament perquè era una cançó que posàvem de manera recurrent en el CD d'escotxa quan anàvem a estiuetjar a Menorca. Adéu!
Vaig anar a trobar camins de foc. Me'n tornaria a anar més enfora que mai.
Quina bona, acabant d'escoltar aquesta cançó d'estiu, però vos imagineu que d'aquí a uns anys, mesos, la cançó de l'estiu la pot fer o arribar a fer un grup que ni tan sols existeix?
Oh, man, però com ha de fer una cançó un grup que no existeix?
Home, igual que ara surten fotografies fora fotògraf, llibres fora autor, cartells fora dissenyadors darrere, xerram, efectivament, de la intel·ligència artificial i, de fet, escoltau. No spotlight, no limousine car. Perquè aquesta cançó, aquest rock and roll... està fet amb intel·ligència artificial. M'he emocionat. Si ho he escoltat i m'he motivat. Clar, potser fa un any això era una cosa que se notava molt. Sí, cançons amb intel·ligència artificial tenien aquest punt. Però alerta que cada vegada sona millor. I la cosa comença a no diferenciar-se l'una de l'altra. No ho sé, eh? No sé si vos ha passat a vosaltres, que qualcú descobreixi un grup i digui, ostres...
Això sí, mira, i a més en dues ocasions. Una va ser amb un amic meu, un escotxe, que bé, va passar a cercar i vaig pujar i me va dir, escolta aquest grup, és un grup fet amb intel·ligència artificial, és a dir, que ell conscientment escoltava aquest grup i li agradava. I el posava. i sí, passava molt de gust. I després, en una segona ocasió, va ser mo mare i mon germà en el cotxe i mo mare va descobrir un grup que li agradava moltíssim i els va posar en el cotxe i va ser quan mon germà va dir això no, intel·ligència artificial, perquè si vols fixeu se nota una mica.
Se nota estar robòtic.
Sí, i mo mare li va ser tant de greu, li va dir, i se va empipar, bé, se va empipar bé, però se va empipar perquè va dir ara jo, que m'agradava aquest grup, ja el podré sentir més, perquè res, no te'l creus, no hi ha res darrere.
Bé, aquest grup, és que ho han xerrat abans i tu m'has dit que el grup que t'havia mostrat a seva amica era Just the Funk.
No, aquesta era el de ma mare.
Ah, el de ta mare eren aquests, sí. el funk.
Sí.
I els escoltam.
Sí, sí, endavant.
A veure què és el que li va agradar.
Just funk. No wild child, gotta be special, just like my baby, grace in everything, shining naturally.
És que això, és que, per exemple, en Barry White.
Sí, ho agafa molt bé.
És com un Barry White rebaixat.
Ara, però, també direm, aquí ningú ho escolta si saben que és intel·ligència artificial, no?
No.
Jo crec que és que no m'ho creuria.
I de quant d'oients creus que té Just a Funk en Spotify?
En Barry White, dia.
En Barry White, dia. Yeah. Quant d'oients diríeu que pot arribar a tenir?
7.000, 8.000.
Nora?
20.000.
200.000 oients mensuals a Spotify i tenen alerta una cançó que supera 3 milions de reproduccions.
3 milions de reproduccions?
Sí. Just a Funk s'escolta més que Antònia Font o la Ludwig Band, per fer-nos una idea de la dimensió d'això.
Quin greu.
Que han de dimensionar, vull dir, Antònia Font i la Ludwig Band són en català.
Sí. És més limitat.
Però bé, són 200.000. Però no són els més escoltats, eh?
Ah, no?
Perquè l'artista inexistent...
És que clar, és gent que no... És que...
Clar.
Han de pensar que no hi ha instrument ni res, simplement hi ha un ordinador que li han posat un prompt, que un prompt és li dir, vull que faci una cançó d'aquesta característica. L'han millorat i ja està.
I de l'artista inexistent més escoltada és na Xania Monet, amb més de 450.000 oients mensuals, es pot dir, i hi ha una cançó que supera els 15 milions de reproduccions, que és aquesta.
Didn't walk me down no stairs. Didn't warn me about them boys who wouldn't care. Didn't tell me what a real man sounds like. So I fell for the ones that lied just right. He never pulled my chair or checked my friends. Never showed me what to lose or what to defend. So I chased love with an open wound, looking for something I was never introduced to. Mama did her best, but she can't teach what it feels like when a father speaks. So I took every I love you too deep, even when they only meant it for a week. How was I supposed to know what love looked like when daddy never showed?
Clar, tu això ho pots escoltar i dius, sona
sí,
bé.
Puc entendre que si li pugui agradar.
Però clar, vosaltres podríeu escoltar això ara mateix, posar-vos a la vostra llista de reproducció sabent que és intel·ligència artificial?
No, jo no podria.
Aquí ja està, va.
Jo no podria. Sí, estic totalment en contra. Sí, en contra no, és que és complicat, però no m'apareix bé que un procés creatiu que és tan complex i tan elaborat de fer una cançó, que hi ha, a vegades hi ha cantants que estan un any fent una cançó amb 30 segons en creies un altre. I m'apareix, m'apareix una falta de respecte.
Això me sap greu i me'n fa com a ràbia tot. Que és una manera de tirar per terra, com ha dit Nora, moltíssima de feina i tot allò que mos ha donat la música. I consumir això, per ventura, m'estic posant una mica massa radical, però consumir aquest tipus de música és una falta de respecte per tots els músics que, en realitat,
totalment,
hi han dedicat hores i hores i estima. I jo, francament, escoltar una cançó feta per un ordinador és que no me la crec. Imagineu-vos, per exemple, que sé, Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, que aquest llibre hagués estat escrit gràcies a un prompt, que li hagués dit, fes un llibre que tracti sobre això, Macondo, que utilitzi realisme màgic i te faci 100 anys de soledat. O 100 anys de solitud, perdoneu. Clar, te'l creus el llibre? Te'l creus en aquell llibre? El mateix passa sense música. Jo crec que no, i crec que hem de fer un esforç perquè no mos agradi això. És que és complicat.
No, la veritat és que cada vegada... Jo, darrerament, me passen moltes altres situacions que penso que vivim dins un capítol de Black Mirror ja.
Sí, sí,
és com
sí.
Aquesta constant sensació, perquè atenció, segons una enquesta feta en Estats Units el 2024, gairebé la meitat de joves afirmaven que escoltarien música generada amb intel·ligència artificial sempre que la cançó els hi transmetés qualque emoció. Mm-hmm. És a dir, prioritzen l'emoció. Però clar, aquí ja es debat, perquè la intel·ligència artificial no ha viscut aquesta emoció.
Exacte.
Simplement l'ha agafada d'un arxiu de milers de cançons que xerren d'aquesta emoció, i ell em fa una nova, però no existeix, no?
És que, per exemple, ara ets arpellot. 7 persones que fa 30 anys que fan havaneres. Que interpreten havaneres i que n'escriuen ells. Clar, 30 anys dedicat a això, és tota una vida. És que perd el sentit tot.
Jo dedico...
No se pot substituir.
Sí. No, és insubstituïble, evidentment, no se pot substituir. I espero que la gent no vulgui substituir mai. Digues, perdona. No.
Que dic que jo, de fet, sí que he fet cançons en via. Però no per comercialitzar, vull dir, més com per riure, saps? Però quan va començar a sortir tot això, a mi m'apareixia una locura, com fricant-li una lletra que havies escrit tu, per exemple, i dir-li música amb això, que fos capaç de crear-te una cançó. Mm. És que a mi m'apareix superfort.
I diuen també que arribarà un moment en què passaran pel·lícules i passaran cançons. Pel·lícules, tu voldràs, te faran pel·lícules de la carta. És a dir, pel·lícules que només veuràs tu, que pots arribar a protagonitzar fins i tot tu, que pots ser tu en Superman, en la teva cara. Mm. I que tu li diguis a la televisió, a una intel·ligència artificial, escolta, vull veure aquesta pel·lícula, que sigui un Lord Ross, que s'enamora, ja que sé, d'un Lord pel roig i que en Spider-Man per allà. Ja que sé, m'ho invent. Ja.
Sí, és vera, però, també, que tota aquesta discussió no és nova.
No.
Vull dir, això, cada vegada que ha aparegut una nova tecnologia, ha estat polèmic.
Que yo soy yo en un momento comprendí que el futuro ya está aquí y yo caí enamorado de l'amor.
Per exemple, fa anys va arribar l'autotune, no?
Sí.
Que, clar, molta gent deia, això és fer trampes, perquè aquí qualsevol pot cantar. Mm-hmm. Avui ho escoltam pràcticament totes les cançons, molt d'artistes, i cap persona s'escandalitza. Però, clar, una intel·ligència artificial no t'afina sa veu, sinó que te fa tot. No? O sigui, te fa veu, te fa piano, te fa sa guitarra, te fa tot. Però és que és massa fàcil. De fet, se pot fer una cançó literalment en un minut, Xavi.
Ah, sí?
Tu agafes, en un minut, vas a internet i fas una cançó. I jo, el que avui he fet.
Has fet una cançó per...
una cançó per tot l'altre.
Això és una sorpresa.
Sí. Això és una sorpresa. Vols escoltar?
No ho sé. Me fa com un pot de por.
A mi també. És que soni això. A la ràdio pública me fa por també, però bé.
Però en consciència.
En consciència.
I IB3 amb Xavi Oliver. Les notícies més fresques, sense presses ni mal rotllo. És el xiu-xiu que t'alegra, la gresca que mai s'atura. El programa per acabar bé el dia. Per acabar bé el dia.
Francament, és que està molt ben feta aquesta cançó.
No, és espectacular.
I això, com ho has fet? I quan...
Mira, jo he anat a una intel·ligència artificial, no diré marques, o sigui, no diré a quina he anat, i jo li he dit, jo he agafat i li he posat en el test. Jo vull una rumba catalana, perquè és el gènere que m'agrada a mi, que xerri de xiu-xiu, un programa d'IB3 Ràdio presentat per Xavi Oliver, d'entreteniment, i on se comenten notícies divertides. S'eslògan és el programa per acabar bé el dia.
Li has dit això?
Li he dit això.
O sigui, una rumba catalana increïble.
M'he currat poc i mos ha fet això.
Mm-hmm. Increïble.
Però bé, jo li he demanat rumba catalana.
Però fa com un pot de poixa.
És que fa por.
Jo me mola molt com pronuncies el teu nom. Xavi Oliver.
Clar, no he acabat d'agafar la gent. Però clar, si no vols fa una rumba catalana, perquè és el meu estil, sí. No sé si vols posar de tant. Jo he preparat un reggaeton també per
vosaltres. Un reggaeton també?
Tenim un reggaeton.
Okay.
IB3 amb Xavi Oliver. Xiu, xiu! Cansat de la feina, el cervell ja em fa fum. Pujo el volum, que comenci el bon humor. Amb les notícies que et fan esclatar de riure. És el xiu-xiu, la festa a la ràdio, el ritme perfecte pel teu costat urbà. Xiu-xiu amb Xavi Oliver sense fre, el programa per acabar bé el dia. Xiu-xiu, per acabar bé el dia, Xiu-xiu, IB3 Ràdio.
Mare meva. IB3 Ràdio ho diu en castellà. IB3 Ràdio.
És veritat que jo m'ho he passat, m'he rigut molt avui.
Sí, sí, sí.
També vos dic, per fer la broma està bé.
Sí.
Vull dir, ara
sí.
Ho fem aquí i ho traig. Però faig una crida des d'aquí, des de Xiu Xiu, per dir que no ho utilitzeu per tot, perquè ara tot és... Tens un aniversari? Ah, li fem una cançó a l'intel·ligència artificial. Se casa un amic? No m'ha fet-li una cançó a sa parella. Es ca fa anys? Li farem una cançó a sa cusa? Mm-hmm. Que em pensa? Jo crec que...
Has fet això mai.
Però...
Jo no.
Jo les escrivia i jo, o sigui, me les inventava jo, les cançons. En sa meva germana no les inventaven cançons.
Això està molt bé.
Això està molt bé.
Instrumental i els cantes.
Però a part també se nota. És a dir, encara no ha avançat prou per aventures d'intel·ligència artificial, però se nota. Si tens una mica d'oïda, notes que està com robotitzat. Aquesta veu... Però està molt bé, això, Jordi.
Sí, i les cançons estan massa bé. Jo dic, no faceu cançons amb intel·ligència artificial per tot, aturau, no faceu com jo,
molt
que també he fet una cançó de rock. Yeah, yeah, IB3, turn it up, el rellotge s'atura quan cau el sol, treu-te la corbata, busca el consol, en Xavi Oliver, encén la flama, més que ones, és tota una trama, històries que piquen, rialles a pes, un món de bogeria en cada mes. Xiu, xiu, la freqüència que encén la nit, el programa per acabar bé el dia. Tot s'ordena! Tot s'ordena!
Tot s'ordena! Tot s'ordena!
Què s'ordena? No ho sé.
Ai, no.
Bé, però no és veritat que sona com robòtic, com això, que sona ara de fons,
sí,
no?
Sí,
Daft Punk.
Sí, totalment.
Tot té aquest punt.
La que m'ha agradat més ha estat la de reggaeton, a mi.
Sí, jo la primera.
Era com quan deia... Que deia siu, siu, per acabar el dia.
IB3!
Sí, sí. Aquesta m'agrada.
És veritat que m'he emocionat i ja anava a començar a fer... Bé, venga, pues,
ara, que ara em podries fer
no
una altra.
No és un trap, no fer un reggae, però ja està, era la darrera.
I això és de Frank, vull dir, no has de pagar-me?
No, res.
Bé,
un minutet de Frank i...
Bé,
ja
però se nota que és intel·ligència artificial, sí, però és increïble, sí. I és fascinant sobretot quan li passa això que hem explicat abans a gent més gran que escolta un grup, li agrada moltíssim i quan es sap que és intel·ligència artificial, és a dir, que no existeix, que és una intel·ligència que no és humana, que no és natural, i s'ha de saber i deixa d'escoltar-lo.
Sí, per tant, ara haurem d'anar més alerta.
I tant de bo aquesta resistència mos duri sempre. La resistència és intel·ligència artificial amb
contra
qüestions
artístiques.
Sí, amb contra qüestions artístiques, o no?
Sí, totalment. Sí, si no.
Bé, Jordi, moltes gràcies.
No res, ja tenim himne, de Xiu-Xiu.
No, jo no. Si tenim himne,
no,
l'ha de tornar a fer en Juanjo Montserrat.
A veure.
O nosaltres en guitarra, encara que soni malament.
Sí, venga. Jo crec que ho podríem fer nosaltres.
Jo li posaré veu.
Podrem superar.
Posa-li, entona-ho.
Estic...
Entona-ho per donar pas a publicitat.
No, és que no puc cantar.
Podem fer allò
però de... És veritat que estarà pitjor fet, probablement, si ho feim nosaltres, que aquest fet enviar. Però tindrà més ànima, això segur.
Molt bé, i jo us proposo ara fer un coro. D'aquell lloc de IB3 Ràdio i anem a publicitat directa.
Vinga.
Va, Nora, tu...
Qui fa segur, però? Qui fa segur normal? Jo faré normal.
Nora, entona un IB3.
IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
He sortit de Samagatai, era avall.
Xiu, xiu.
I he pujat en el meu cavall, i he fet un badall, i després un altre.
Ja podem saludar la reina de Solla, Maria Antònia Miró, com anem?
Molt bon vespre, sí, reina de Solla, perquè estic aquí en el meu regne, que no me'n moc.
Però ja ho sé, bé, ja.
Com ja estàveu. Faré tots els esforços per poder venir la setmana que ve, però és que estic presa.
Van dir el mateix la setmana passada.
Ja ho sé, i els audients més fidels ho sabran, eh? No és que sigui mentidera, és que m'acosta... m'acosta dir la veritat.
Bé, tot bé, no?
Molt bé. I vosaltres, com duis aquestes segones setmanes de vacances de nines? Com estàs?
Us oram.
Sí, hem de dir que mos hem adaptat bastant bé.
L'enyoram, ja ho saps, sí. Nines, molta nines, però bueno, intentant surar.
Molt bé, jo crec que ho feis molt bé. Edo bé, com vàrem dir, tenim secció nova d'estiu, que crec que ja podem dir que ja no és nova, home, perquè ja des que va començar l'estiu...
Tenim secció d'estiu.
Sí, Exacte, on repassam objectes d'estiu i xerram un poc de bé, de del que mos duen. I vos he de dir que l'objecte d'avui algú els du a la disputa, a la tortura, o també la majoria de persones amb aquest objecte tenen bàsicament una diversió quotidiana. Avui xerrarem de les pales de platja.
Quantes alegries i moments, en ses pales, Maria Antònia.
Era jo, tot lo contrari, de fet, manada. Un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido. Això és el que a mi m'apareix quan jo me'n vaig amb un home a platja i me diu de jugar pales.
Bueno,
a veure, tortura, vosaltres què tal, ses pales? Supos que millor que jo.
Se m'adona fatal jugar pales.
Jo no volia dir, però se m'adona bastant bé.
Pfff! Ets jugador de pales.
Molt, jo m'agrada molt.
En Xavi, ets home que t'obliga a jugar a ses pales a ses
que sí,
platja.
Només un pa, per favor.
No, no. Tortura. I tu, Jordi, com, que tal ses pales?
No he estat mai de pales, he estat més de frisbee.
Ah, també.
Que crec que és encara pitjor.
És pitjor, perquè en pipes tot a la platja.
Exacte. Crec que és molt pitjor.
Ai, terrorífic. A veure, context per les persones que potser no estan ubicant. El joc de les pales, bàsicament, consisteix en dues persones que tenen unes pales de fusta, de plàstic, i se passen la pilota de goma una a l'altra. Aquí és molt important, perquè no sé si a tothom li queda clar. L'objectiu és cooperar per mantenir la pilota a l'aire el màxim de temps possible. És a dir, aquí hem d'introduir una variable interessant. És un joc no competitiu. Així que ja n'hem xerrat altres vegades. Vos considereu competitius, vosaltres?
Sí,
Xavi,
una mica,
sí,
una mica.
Home, acaba de dir que es pot guantar pares.
Sí, és això. Jo, depèn de la situació, depèn de la situació.
El Monopoli, per exemple? Depèn d'encontre qui.
Soc capaç de aixecar i dir, s'ha acabat el xoc, i tirar-ho tot.
Jo soc zero competitiu. Jo, de fet, m'estimo més perdre perquè l'altre estigui content. I m'és igual.
En sèrio?
És que m'és igual.
Que bo, Jordi. Però mira, ses pales t'aniria bé, perquè tècnicament guanyes i perds a la vegada. Però què passa? Jo crec que com tota sa vida, quan tu jugues a pales amb qualcú, pots aprendre moltes coses d'ell. Crec que és un primer perfil, que és com en Jordi, cooperatiu, mono, va passar temps, i quan la tires malament, per exemple, fa molt d'esforços per anar-la a cercar. Saps allò que la tires fatal? I aquella persona fa favor que cor pensant que l'agafarà, i és clarament de tirada fatal. No arribes, però bé, aquest de mono. I clar, és el segon perfil, que són aquelles persones que sembla que algú està guanyant a pales. És a dir, que te la tiren millor, o que quan buscau és culpa teva. Ai, és que me poso tan nerviosa. Bé, no sé si vos sona.
Sí, sí.
Sí, jo, sí, sí, no, jo, és que a la platja jo soc d'estirar-me a serena. O sigui, jo vaig a la platja per relaxar-me, no per posar-me nerviosa.
Exacte, és que així ha de ser. Trauma. Edo, mira, jo te diré, Jordi, trauma infantil és el que tenen aquestes persones tan competitives, en teoria. Perquè, segons la psicologia, clar, de petits varen aprendre que, clar, la seva única manera de rebre amor era quan fan les coses bé. O sigui, ets...
Jo me'n record.
Manera de sentir-te valuós és així. Digues.
Jo me'n record que quan érem petits, mon germà i mon cosí me treuen 2 anys. I jo salia, jugaven els dos contra jo en el Monopoli, me'n record, i me donaven més dobbers perquè estigués content. Però clar, jo aleshores no entenia que més dobbers no implicava guanyar en el Monopoli. Era molt petit.
Vaig a una rabiada. Vaig tornar a jugar al Monopoli després de molt de temps i me'n vaig adonar que és de jocs més cruels que hi pot haver, o sigui, és un desastre, és terrible. Un
vas a presó...
Sempre caus a la presó, tio.
Sí.
Sempre caus a la presó.
Sí. I acumules propietats, coses que hi ha persones que no ho fan com un joc, sinó com un ofici.
Exacte. Molt ben vist.
És que terrorífic. I hem de dir que aquestes persones capitalistes competitives, perquè ho hem de dir ara, tot va de sa mà... A veure, també, segons la neurobiologia, en teoria tenen nivells més alts de testosterona i major sensibilitat en el seu sistema de recompensa. És a dir, que quan tenen una victòria els hi produeix una sensació de plaer molt més intensa. Wow. Molt bé, aquí hem donat una explicació psicològica i neurobiològica que, bé, a veure, està contrastada amb la feina que he pogut fer. En tot cas, podem dir que jo crec que són gent beneita. I ja. A veure, també vull dir... que jo sóc bastant competitiva, moltíssim, però només en els jocs que puc guanyar. Imagineu-vos si sóc competitiva.
Això també passa molt.
Només vull competir a el que sé que puc guanyar. Mm-hmm.
Sí, clar, total.
Clar, clar.
Mm-hmm. I, per tant,
pales
jugues, però, jo... o no?
No, jo no puc però, jugar a pales.
Per què no pots jugar a pales?
No puc jugar a pales. He de dir que m'han dit esborbada, maldestra, destartelada, patata, malgarbada. No, no res d'això. Jo vos diré el que me passa, i és que tinc una mancança de coordinació motril.
I et s'equilibri permanent del meu desordre, que no me deixa...
S'equilibri permanent del meu desordre, deien els Antònia Fonts. Amén, què és això de mancança de coordinació motril?
A veure, bàsicament es dir que efectivament pot ser sí que sóc un poc patata. Però, mirau, en sèrio, que no és per fer-me autoanàlisis, però... Si vos ha passat qualque vegada el que explicaré, me deixi si també és una cosa que vos resona. Mm-hmm. Bàsicament, jo sóc una persona que sempre té moltes coses dins el cap. És a dir, me costa molt no pensar en res. I clar, me fits que veig que la gent caòtica i que pensa moltes coses a la vegada, també té aquesta tendència de ser trebada.
I guarda relació, això.
Clar, perquè resulta que per coordinar-te el cervell ha de fer molta feina. Mm. I segons si estàs molt estressat o processant molta informació, et servei prioritza aquests pensaments i deixa en segon pla el que seria el control del cos. Per tant, tota aquesta gent malgarbada pot ser, en part, un dels motius és perquè està pensant masses coses a la vegada i el seu cervell, el seu CPU, no té temps de processar-ho tot.
El CPU.
Bonca.
Sí, jo també, per exemple, soc molt esborbat. Jo ballant, ball molt malament. I en som conscient.
Podria ser.
Sí. Jo és vera que me passava més d'adolescent, ara ja no tant.
El que veia malament.
No, sí, tenim poca coordinació. He millorat.
Edo, mira...
Jo sempre he estat un 10.
Jo... Ah, un 10 en tot. No, però sí, de jo, fet...
Que sí, que jo sóc perfecta. No, és broma, és broma. O sigui, ballar, mira, el que són coreografies i coses, això, fatal, però ballar a la discoteca, sóc la reina de la pista.
Un 10 en tarima.
Sí, un 10 en tarima.
Edo, Nora, ja m'ho explicaràs com ho fas, eh? Perquè he de dir que aquí l'equip de Rosa Ràdio és un poc patata.
Sí.
No, més que res, jo anava a dir que si en Jordi quan era adolescent és que està un poc mal desgarbat, és perquè va créixer més ràpid del que el seu cervell s'ha pogut actualitzar, bàsicament.
Ah,
però clar, també hi ha coses que no deixen de ser, però bé.
I, men, com es pot costar, que és el bessó, la teca d'aquesta secció, de les pales? És a dir, d'on surt això?
Edo, te puc dir que se varen inventar a...
A Santander.
A Santander. Bueno, resulta que hi havia un santanderí que s'anomia Mariano, amb el seu grup d'amigots, que van ser, compten, que van ser els primers a jugar pales a final dels anys 20.
I com va anar la història?
Edo, resulta que era un diumenge a la platja Santa Magdalena de l'any 1929 i jugaven ells d'en amb les pilotes que queden de tennis del Real Club que hi havia allà. I just per la sal que hi havia, tal, se menjava les cordes de les raquetes i van dir, mira, és que no es coherent dur raquetes de tennis a la platja. Amb això que en Mariano li encarrega un fuster, una raqueta de fusta massissa d'1 quilo, inspirada amb el que era la pilota basca. I com que la marea alta se menjava gran part de l'arena, els hi obligava que no tenien quasi espai a que la pilota rebotàs. I llavors van dir, mira, en lloc de que reboti en terra, han de fer que no arribi a tocar-hi.
I així se va fer popular?
Bueno, realment no, perquè hem de dir que durant la Guerra Civil pot després va desaparèixer i, de fet, hi havia un reportatge de RTV que m'he mirat, hi havia molt de banyistes majors que contaven que absolutament tot estava prohibit. De fet, hi ha un banyista que conta, pot després de la Guerra Civil, que el que fan era que quan venen els guàrdies civils que els van jugar a pales, les enterraven dins l'arena i se tiraven dins la mà. I segur que eren 200 pessetes de multa perquè no era que estiguessin prohibits els jocs, sinó tot el que molestaven els banyistes. I clar, bueno, era si que fos mal fràgil i t'ho passaves bé, multa. Però bé, tornant a en Mariano, aquesta idea li va suposar un bon negoci.
Lo de ses pales, que hi havia molt de negoci.
Bé, ja molt més endavant, en els anys 70, un comercial li va proposar fabricar-les en sèrie i realment era una empresa de mobles que s'adé a Sucre. Perdó, a Sucre, de cop, dislèxia. I avui en dia aquesta petita marca fa 4.000 pales a l'any i 3 de cada 4 se venen a Cantàbria, que per quasi que ningú sap, aquesta empresa realment és de Guipúscoa, encara que supos jo que la gent de Santander s'ha de pensar que les fan allà perquè són artesanes. Però bé, tot queda en família. A la península tots són germans, supos.
No, no, però ara mos diràs que tot el món juguen a pales cantàbriques.
No, clar que no. Tot el món no, però anem a fer una volta a veure com ho fan a la resta del món.
De tot el món, el que més m'agrada és que també...
A veure, xerraven de les pales cantàbriques, però mos dius que hi ha més jocs arreu del món.
Sí, bàsicament, a tot el món hi ha variables, on hi ha una pala i una pilota. Per exemple, als Estats Units tenen el pickleball, després al Brasil tenen el frescobol, que també va néixer a les platges de Copacabana als 40, i a Itàlia li diuen el racchettoni o tamburello, que ara penjo que racchettoni, però és que dius raqueta. Llavors, racchettoni, juguen a raquetetes. Bé, per tot el món s'hi juga amb un joc de pala.
És un joc molt, molt senzill.
Clar, és realment senzill, però tenim gent que fa coses ben complicades, eh? Perquè, de fet, tenim un rècord Guinness, que és el rècord de més passes de pilotes de pales de platja en un sol minut, per parés, i estan 154 passes.
En 60 segons! Increïble.
Això són més de 2 per segon, o no?
Sí.
Molt bé, Nora.
Sí, fantàstic.
És una animalada. Ho van fer els espanyols l'any 2025. Notícies fresques, que normalment les meves seccions sempre són super desactualitzades. 2025 l'any passat. S'anomenen Álvaro i Francisco. I sabeu, de la pàgina web de Wikipedia, que varen créixer junts. I era una passió que havien competit sempre. I mireu fins on el dia d'avui.
Home, si mon germà i jo mos hi posàvem, per aventura també podríem arribar-hi. No, no tant.
Però... Vos acabaríeu pegant.
No, no.
Escolta, Maria Antoni, després de tota aquesta investigació, qualque consell per que mos vulguem aficionar en aquest esport tan xulo?
Hola, mireu, he trobat un blog supercuriós que de com triar una bona pilota.
A veure, com han de ser les pilotes per poder jugar bé pales? Fonamental, informació servei.
El que he trobat superinteressant en aquest blog era un home que el més important de quan tu tries la teva pilota per jugar a pales és que soni bé. Que diu que el més important de jugar a pales és la musicalitat que li dona aquest toc. Preciós, preciós, preciós.
És totalment vera. Jo no, ara no ho pensava, però és vera. O sigui, m'encanta la satisfacció que sent quan peguen en ser raquetes i ses pares, com un ASMR.
Sí.
Suposo.
Tu ho dius?
Suposam.
Ai, vos en recordeu del blog aquell d'una jubilada jubilosa?
Clar.
Que vaig dur fa bastant de temps. He trobat el seu germà, que és en Javier de la Concha Rín, que la vegada que va escriure va ser el 2002. I ell diu això. Segons els més vells, els palistes són els que juguen a pales. I els paleros, estava en castellà, ho he traduït, els que se dediquen a mirar lotes a la platja. Per això no me fa res en absolut que se m'identifiqui en qualsevol dels dos termes, ja que totes les activitats són compatibles i complementàries.
Sí.
Encara que, segons ell, fa que se perdi la pilota. I diu després aquest bon home. Ja ho diu el refrany, prefiero ser un palero antes que un palista, mejor cansar el brazo, es ejercitar la vista.
Cuida'm nits, no toquis, per favor.
El Manco fes poesia, va fer paraules que rimaven, però, bueno, Maria Antònia, aquesta home, aquesta monet.
Aquesta monet, mireu, jo li diria que estava confessant les seves perversions, bé, ni perversions, els seus desitjos a un blog del 2002 i no sabia que 20 anys després el trauríem a la ràdio. Clar. M'ha pensat a dia d'avui, hi ha gent que no escriuria això, i en tot cas, mira, Javier de la Concharrín, què vols que te digui? És que ja ni vull gastar saliva.
Javier, jo t'ho diré. Javier de la Concharrín, quedes oficialment i oficiosament cancel·lat a xiu-xiu. I sortadament crec que
no
tampoc m'ho donaria gaire contingut.
Sí, no deu ni estar viu aquest home ja. Però bé, en tot cas, evidentment, jugar a pala és una cosa molt sana, molt bona, que podeu fer en l'estiu. A mi no m'agrada gent ni mica, però evidentment, millor jugar a pales que mirar culs. No?
Això sí. Sí, molt bé. Maria Antònia Miró, espero que estiguis bé, que venguis qualque dia a veure-mos en persona. Sabeu que no mos enyores gaire. Però, bueno, nosaltres, a tu sí.
D'altres moltíssim.
I ja va, tornaràs a l'estudi.
Tornaré.
Va, la setmana que ve, Vendràs, eh?
Aquesta serà bona.
I si no vens, agafaré aquest teat, ho trobaré en directe davant tothom i diré, Maria Antònia Miró, ets una persona que no té paraula.
Oi.
Vinga.
Estàs disposada?
Ja que et compromesa.
Gràcies, Maria Antònia.
Bona nit.
Adéu. Una altra aturada per serveis informatius i tornem en qüestions, coent, qüestions de l'amor.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. La Conselleria d'Educació impulsarà millores laborals